2, frecuencia modulada.
Tens un dubte, queixa o sugerència respecte al teu carrer, barri o Vila-real en general? Fes-la arribar mitjançant les nostres xarxes socials o a l'email vilarealrespon@gmail.com i cada setmana l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, respondrà als micròfons de Ràdio Vila-real. Cada dimecres, a partir de les 2:20, l'alcalde de Vila-real t'escolta a la 92.2 de la freqüència modulada. Pots consultar el funcionament de l'espai al web radiovila-real.es i a les nostres xarxes socials.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonista. Protagonista.
Protagonistes Vila-real, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Vila-real i els seus voltants ens importa. Protagonistes Vila-real, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil.
Salutacions, una jornada més. Estem així a la 92.2 de la freqüència modulada. Salutacions de Sheila Gil. Avui tornem a la normalitat després del programa especial que vam fer ahir al Casino de Caixa Rural amb motiu del centenari justament de Caixa Rural i la cooperativa catòlico-agrària, tot i que la programació d'aquests 100 anys d'història continua el dia 3. Ho recordarem també demà. Que serà ja el darrer programa que fem aquesta setmana. Però ara anem a repassar els nostres convidats que ens faran companyia durant aquestes 2 horetes. Protagonistes que, per exemple, ens aproparan al Congrés de Citricultura de la Plana, organitzat a Nules i que enguany té com a objectiu que la Climent Nules i aquesta producció citrícola de les comarques castellonenques pugui ser enfortida com un referent de qualitat i que també aquest treball conjunt que s'està duent especialment durant les últimes setmanes, també des de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador, pugui ser enfortit i finalment aquesta qualitat puga revertir en una milloria per al sector, ja que malauradament està passant per uns moments complicats. Estem veient moltes imatges, no, de dos zones de cultius de tarongers així a aquestes comarques castellonenques, amb tarongers, amb mandarines en terra, i per això cal i és urgent que la gent es mobilitze, que la gent isca al carrer, i no sols això, perquè pots moure't molt i si no et fa cas qui correspon, poca cosa es pot fer. Així que en aquest cas és important, no, que també els governants escolten aquesta veu, aquest clamor de la citricultura i donen resposta. I a banda de parlar del Congrés, també César Estanyol, el regidor d'Agricultura de Nules, també responsable de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador, ens comentarà La propera mobilització prevista serà el 25 de febrer i la principal novetat respecte a les que ha hagut prèviament és que es concentrarà a una localitat per comarca per a que encara siga així més forta aquesta repercussió i a més estan adherint altres municipis de fora de les Terres Valencianes. D'ahí la importància de que aquest clamor, aquesta reivindicació continue. Doncs aquest serà un dels assumptes que parlem durant la jornada d'avui, però també en tindrem uns altres. Ja la setmana passada vam començar a parlar amb Mercedes de l'Amo de l'Institut Valencià d'Optometria d'alguns dels mites que fan referència a aquests àmbits, a l'òptica i a la optometria, més del dia a dia d'adquisició per internet, de dubtes respecte a la tasca que porten els òptics, que si només volen vendre ulleres, les necessites o no, el tema també, per exemple, de les lents de contacte, de les revisions, així que avui continuarem escoltant la resolució d'aquests dubtes, si es vol així intentar llevar del cap algun mite o falsa creença. Doncs amb ella estarem a partir de les 12:30, aproximadament. Aquests dos convidats, el Congrés de Citricultura, falses mites respecte a òptica i optometria, abans de la una i a partir de la una, tenint en compte que el dimecres no vam fer el nostre programa habitual, hem traslladat els espais que de normal estan en aquesta jornada. Així doncs, a partir de la 1:10 aproximadament, podrem escoltar el regidor de Tradicions, Santi Cortés, que ens parlarà d'unes jornades que ha presentat aquest matí al consistori respecte a la literatura en l'època medieval, una exposició, per exemple, amb la Bíblia, que recull les traduccions en més d'un centenar o vora un centenar de llengües, també el braille. Així que ens parlarà d'aquesta exposició i de la resta d'activitats complementàries que es duran a terme dins d'aquestes jornades, que una de les peculiaritats també és que tindrà representació, almenys així s'ha confirmat per ara, si no passa res fins al proper dia 7, que és quan arranca aquesta programació, de totes les confessions religioses existents a Vila-real. D'ahí que vulga aquesta jornada, aquesta activitat, ser un motiu de convivència i d'interrelació entre aquestes diferents confessions religioses. Doncs d'això en parlem amb el regidor de Tradicions i Normalització Lingüística, Santi Cortés. I una setmana més, anava a dir dimecres, però no, perquè avui és dijous, tanquem el programa amb l'alcalde d'Escolta. Aquestes 10 qüestions que se'ns han fet arribar mitjançant les vies habituals, xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, correu electrònic, pàgina web, o si no també inclús en persona, no? De vegades que ens traslladen o per telèfon, doncs totes aquestes qüestions que podran escoltar a partir de la 1:30. Doncs els continguts que tindrem són aquests, continguts també en una jornada en la que, per exemple, Vila-real serà protagonista a Cebisema, ja que allí es presenta o està previst que es presente a la 1 del migdia la càtedra Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real i la programació que tenen per aquest 2019, una programació que continuarà amb aquestes fires de transferència científica i tecnològica, el Destaca en Ruta, que porta Destaca, que va néixer a Vila-real a diferents punts del territori per a promoure encara més la ciència i la tecnologia. També parlaran de jornades del Big Data que estan impulsant, així com la vinculació que es vol tenir a la celebració i commemoració enguany de l'any de la taula periòdica, i sí que també avui protagonista Vila-real a Cebisema, aquesta fira de la ceràmica a València. Ara, repassats els continguts, mirem què ens depara la meteorologia i també repassarem Twitter. Doncs avui la meteorologia, ja ho veuen, no? El qui ha llegit al carrer o s'ha assomat a la finestra, cels nuvolosos. No així s'espera que estiguin acompanyats de precipitacions. Almenys l'Agència Estatal de Meteorologia dona un 0% de probabilitat de pluja en la jornada d'avui. Això sí, destacar, han augmentat de forma una miqueta significativa, especialment les màximes, fins a 22 graus, 9 de mínima. I demà sembla que les temperatures estaran més o menys semblants a les d'avui, 10 de mínima, de 9 de màxima, també intervals de núvols durant tota la jornada i si no canvia d'ací a demà també els vents podrien bufar una miqueta forts, però ho parlarem demà. Per avui, com havíem dit, cels nuvolosos sense probabilitat de precipitacions i termòmetres entre els 9 de mínima i els 22 de màxima. Ara sí, és moment de saber què parla i de què es parla a Twitter.
és tendència a Twitter.
Doncs anem a mirar quins són aquests temes que a hores d'ara estan sent més comentats a les xarxes socials, en concret a Twitter. Per exemple, es parla de la jove que va ser assassinada, Laura Luelmo. En aquest cas, perquè sembla que l'assassí violador de la jove li demana al jutge que el condemnen amb cadena perpètua, perquè sí, s'ho tornarà a fer. Així que aquesta és una de les notícies que es dona. També, per exemple, gent, no? Una carta dels pares de la jove que acusen a l'estat de no haver garantit la seguretat de la seva filla. Aquesta carta que doncs ha colpit a la ciutadania, no? Una vegada s'ha donat a conèixer i que està ocupant part dels informatius i la informació aquest matí a les diferents cadenes, amb els programes, els magazines matutins, Telecinco, Antena 3. Així que aquestes són les paraules: merecemos que l'Estat nos pida perdó. És la carta, com hem dit, remesa pels familiars de Laura Luelmo, la professora de Zamora, que va ser assassinada i violada per Bernardo Montoya Campillo, que han enviat aquest escrit a les Corts de Castilla i Lleó i demanen que l'Estat es disculpe perquè considera que s'ha fracassat estrepitosament a l'exponer a un ser monstruós que, havent passat per institucions penitenciaris, amb el darrer dels compliments de la seva pena i la total rehabilitació per a la inserció, quan és al carrer, comet un nou delicte. Doncs bé, aquesta carta avui és protagonista per aquesta reivindicació, no?, i el sentiment de la família, però més assumptes. També, per exemple, es parla de Venezuela. Detenen a 3 periodistes i un conductor de l'agència EFE a Caracas. Aquesta agència de notícies EFE ha denunciat la detenció de 2 periodistes colombians i un espanyol, Gonzalo Domínguez, en la nit d'ahir. També es va detenir un motorista veneçolà, treballador d'una agència espanyola. El govern espanyol i el colombià exigeixen la seva immediata alliberació. Així que aquesta és una de les notícies de la detenció per part de les autoritats de Venezuela dels periodistes d'aquesta agència de notícies, de l'agència EFE. Però més assumptes també que trobem en aquest cas. Ben Affleck, es parla de l'actor perquè sembla que no serà Batman. Es diu, no?, que Ben Affleck ha confirmat que no apareixerà en The Batman de Matt Reeves. Així que es pregunta, no?, que com se sent, i comentaris, no?, que diuen que Ben Affleck va ser el millor Batman. Doncs repassen, no?, que no tornarà a interpretar el paper de Batman junt a Zack Snyder, que va deixar en Batman i versus Superman. Així que aquesta és una de les notícies també, i els memes i el seguit de vídeos i comentaris que estan fent al respecte d'aquest anunci de l'actor. Més assumptes també trobem avui Íñigo López, és altre dels noms propis que estan a hores d'ara en aquest cas. Aquest apunt esportiu, a falta de l'assignatura, fitxarà pel Depor per al que resta de temporada. Estava lliure després de rescindir el contracte amb l'Extremadura. Doncs bé, un apunt esportiu també que ens toparem aquest matí. I més esports: Jesús Valentín, que es desvincula del Córdoba, club de futbol. Així que també avui veiem aquest mercat, no?, les altes i baixes que continuen sent notícia. I ja ens quedem per últim amb un nom propi de la música en espanyol, Alejandro Sanz. Una entrevista que li ha fet el País, no?, o també almenys algunes declaracions que és: ja os voy a presentar el amigo que tenemos en Caracas esperando. Així anuncia el cantant mitjançant el seu compte d'Instagram l'entrevista que durant uns 10 minuts ha mantès en Juan Guaidó, autoproclamat president de Venezuela. I sí que sembla que ja no tant entrevistes, sinó aquestes declaracions en les que s'ha posicionat a favor de l'autoproclamat president de Venezuela. Doncs bé, una miqueta més de llenya a aquest assumpte que també està ocupant molts minuts a les xarxes socials, als informatius i també als diaris. Doncs bé, ja també per últim, comentar, tenint en compte també que a Vila-real és important Concepción Arenal. Un dia com avui va néixer Concepción Arenal, i amb ella, diuen des del Partit Socialista, el seu perfil de Twitter, la lluita feminista. Així que també, com així, tenim un col·le dedicat a la seva figura, doncs també fer aquesta menció. Una dona que va dedicar la seva vida a la defensa de les seues iguals de les dones, de la reforma penal i de la causa obrera. Naixia una jornada com avui, 1820, a Ferrol. Doncs bé, amb aquest repàs per alguns dels temes més comentats a Twitter, ens quedem una pausa de seguida a Notícies Curioses.
¿Buscas el mejor calzado para los más pequeños de la casa? Aprovecha la promoción de Calçats Josep, deportivas de Pepe Jeans, Geox, Acebos, Kickers y Conguitos, ahora a precio de coste. Y si buscas calzado para ceremonias o comunión, ven y descubre la nueva colección. Porque los pies de tus hijos se merecen lo mejor, Calçats Josep, calle Ramón y Cajal 1, de Villarreal.
Dicen que hoy en día con 7 euros no vas a ninguna parte.
¿En serio?
Ahora puedes ir donde tú quieras con un Nissan Micra por solo 7 euros al día, sin pagar entrada y con todo incluido. Seguro a todo riesgo, mantenimiento, vehículo de sustitución. Ven a tu concesionario y sal con un Nissan Micra nuevo financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223, Castellón.
Tienes un evento y quieres que sea un éxito seguro. Para eso está Victoria Eventos Almazora, donde podrás celebrar comuniones, bodas, bautizos y también cumpleaños infantiles. En Victoria Eventos Almazora ya puedes reservar para San Valentín el 16 de febrero con orquesta, baile y un auténtico buffet. En Polígono Empresarial La Plana, Almazora, 964 10 98 58 y www.victoriaeventosalmazora.com.
¿Estás cansado? Et critiquen. Tot surt mal. Però tens que alçar-te. T'ajudarem. Són molts els que confien en tu i estaran sempre al teu costat. Endavant, Villarreal. Canós Impressors. La millor impressió. Sempre al teu costat.
Los peques y los más jóvenes de la casa también visten a la moda gracias a Karen Kids. Ven ahora y aprovecha el 2x1 en todas las prendas. Y si tienen un evento o ceremonia, en Karen Kids encontrarás lo que necesitas. No dudes en preguntarnos. Los jóvenes hasta 16 años tienen su espacio en Karen. Tu tienda de moda en Nules y Villarreal o en www.karen.es.
Celebra el centenari de Caixa Rural i la Cooperativa amb nosaltres. 3 de febrer a les 10:30 a l'Església Arciprestal, Missa del Llaurador. A les 12 a la plaça Major, homenatge a la ciutat de Villarreal. I tot seguit, Mascletada Terrestre. A partir de les 12:30 a la Sala d'Actes, concert de la Unió Musical La Lira. I a les 2 a la plaça de la Vila, Paella Monumental Popular. Caixa Rural Villarreal i la Cooperativa. 100 anys amb tu.
¡Paco!
¡Dime!
Que te buscan de Uber Eats.
¿Uber qué?
¡Uber Eats!
¿Cómo?
¡Paco, que te traen la comida de McDonald's!
¡Voy!
McDelivery. Ahora tu comida de McDonald's en tu casa o donde quieras. McDelivery. Lo estabas esperando.
Noticias curiosas.
En un verano que se hiciera eterno, desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno, cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, oh, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti.
12:22, moment de començar el repàs per aquestes notícies curioses. Comencem parlant d'una esportista, una runner que es va topetar un gosset, un cadell, durant una marató i va carregar amb ell 30 quilòmetres. Una esportista que corria un marató a Tailàndia es va topetar amb un cadell en plena competició. El va agafar de terra i va carregar amb ell durant 30 quilòmetres. Kemhira Klomsanu, de 43 anys, diu que es va topetar amb l'animal quan portava 7 quilòmetres de la cursa, mentre la resta d'esportistes esquivava el gosset, ella va decidir aturar-se per a replegar-lo. Sembla que aquest xicotet està perdut, no hi ha cases, ni altres gossos, ni persones, així que el vaig a replegar per a protegir-lo. Aquesta va ser la declaració de l'esportista que va decidir fer-se amb ell. La dona va carregar amb la mascota la resta de la cursa, uns 30 quilòmetres. Una vegada va acabar la competició, doncs sembla que li va agafar estima i va adoptar aquest animalet. I parlem ara de Gotas de España, el primer perfum patriòtic, una imaginativa combinació de flors com la freixia rosa i la flor del cactus que reten honor a la dona espanyola, a la seva vivacitat i al seu encant intemporal, dissenyada per a que estiga en la pell durant hores. La fragància de Gotas d'Espanya es combina amb cada dona d'una forma única i sempre captivadora. Cada gota tanca o porta alegria i l'orgull de viure a Espanya. Amb aquestes paraules definís el perfum Gotas d'Espanya el web on es comercialitza. Segons aquesta pàgina, naix amb un projecte 100% nacional concebut i elaborat a partir de matèries primes naturals de primera qualitat, professionalitat i el saber fer de perfumistes espanyols. Una fragància, la campanya publicitària de la qual es fonamenta en el patriotisme i l'orgull de pertenecer a una nació, en aquest cas a la nació del perfum a Espanya. El preu, un bot de 100 mil·lilitres, 59,90 euros. Així que si algú vol renovar, doncs que sàpiga que està disponible aquest perfum Gotas d'Espanya. I anem a parlar ara d'una situació de pànic que s'ha generat a Sevilla. Un home d'uns 40 anys i origen africà va orinar damunt un grup de turistes que feia cua per a visitar el Reial Alcázar de Sevilla al grit en àrab de Alais Grand. Els fets van tenir lloc els Nadals passats, però el consistori de la ciutat ho va amagar, segons sembla, ja que el succés deixen entredit les mesures de seguretat d'un dels recintes amb major afluència de públic de la ciutat. Testics presencials del succés han assegurat a ABC Sevilla, el mitjà de comunicació que ho ha fet públic, que la situació va ser aterradora perquè l'home gritava en àrab de forma molt violenta i va començar a orinar damunt de les persones que van fugir de la plaça. Hi havia gent plorant, temblant, morta de por, va relatar un guia turístic, testic presencial dels fets, que va agregar que l'home va gritar en diverses ocasions a la es grande, en el seu idioma, en la seva llengua. La situació, com dèiem, va ser aterradora, va continuar el relat del guia, perquè ningú sabia si en qualsevol moment aquest home anava a treure una arma o si portava explosius. Va dir, com dèiem el guia, que es va resguardar a un restaurant proper al carrer de Sant Tomàs. La seguretat del complexe no va poder actuar ja que el subjecte estovetava al carrer, però van donar avís a la policia. Quan van arribar, l'home havia desaparegut i per això la investigació encara està oberta. I anem a parlar del comportament d'una mascota que també ha resultat molt curiosa. Un gos impacient toca el claxon d'un vehicle en diverses ocasions per avisar al seu propietari. Un gos que estava tancat al cotxe mentre el seu amo realitzava unes compres a una tenda va personar el claxon en diverses ocasions per a donar-li pressa al seu propietari en les seues tasques. L'home va deixar a la mascota amb les finestres baixades per a que no es quedara sense oxigen mentre realitzava compres en una licoreria de West Palm Beach, a Florida, als Estats Units, però l'animal sembla que considerava que ja portava molt temps, va apretar el claxon en diverses ocasions perquè estava impacient i volia que l'amo tornara amb ell i anar-se'n. I anem a parlar dels AirPods, els auriculars inalàmbrics d'Apple, que diuen són una miqueta cars i per les seues dimensions, xicotets, fàcils de pedres. Per a que no li torni a passar, Gabriel Reilly, de 22 anys, ha tingut una revolucionària idea que s'ha fet viral a internet: convertir els auriculars en unes arracades en negue a pedres. El meu gat es va menjar dos parells dels Beats Bluetooth i altres dels meus auriculars, va comentar la responsable de la idea a BuzzFeed News. Així que vaig comprar els iPods perquè no hi havia cap cable per a que el poguera mastegar, però encara així necessitava alguna cosa per a connectar-los, va proseguir. Així que es va fer aquestes arracades. També diu que té un collar, va tardar aproximadament una hora en fer aquestes peces perquè va haver de fer a medida, a mida, la peça que connecta els AirPods amb la part que es fica a l'orella. La resposta va ser tan positiva que Riley ha comercialitzat la idea i està venent els complements a uns $20, així que no està gens malament, una idea pràctica i que a més li està donant uns dinerets a canvi. I com celebrarien vostès que assolissin o complissin 92 anys? Doncs una peculiar forma ha tingut Elías, que va saltar en paracaigudes des d'una avioneta a Colòmbia per a celebrar, com dèiem, 92 anys. L'ancià va acudir a l'empresa Skydive Caribe per a commemorar d'una forma especial aquesta data. Em fa molta il·lusió, li va dir a l'instructor abans de saltar. Elías va demostrar uns nervis i un pols de plom, tot i la seva avançada edat, i va realitzar un salt perfecte, això sí, i l'instructor a l'esquena. I ja per últim parlem d'una condemna de 6 mesos de presó per deixar conduir un tractor a un xiquet de 10 anys. Un home ha estat condemnat a 6 mesos de presó i la retirada durant un any del carnet per deixar conduir un tractor a un xiquet de 10 anys. Estava acusat d'un delicte de conducció temerària com inductor i cooperador necessari. El succés va tenir lloc el 11 de maig del 17. Els agents de la Guàrdia Urbana de Lleida van detenir el tractor en la Rambla de Ferran i van identificar el xic que va prestar declaració a comissaria. El vehicle era l'encarregat d'arrastrar unes carrosses que participaven a la Batalla de les Flors de Lleida, un dels actes amb més públic de les festes. L'acusat, de 21 anys, caminava al costat del tractor en el moment que portava un remolc amb 10 passatgers. Al principi s'havia demanat una pena d'un any de presó i 3 de retirada de carnet, però amb dues parts van arribar a un acord per a reduir la pena si l'acusat reconeixia els fets. Sembla que així ha sigut i finalment serà això, 6 mesos de presó i la retirada durant un any del carnet. I repassades aquestes notícies curioses, una pausa, de seguida anem amb la primera convidada, parlem dels mites i les falses creences de l'òptica i la optometria amb Mercedes de l'Amo de l'Institut Valencià d'Optometria. Las perdidas de este
amor, prefiero no... Dinos tu profesión y nosotros te vestimos. En Big Mader Arbo encontrarás tu ropa laboral con asesoramiento personalizado a un precio espectacular. Big Mader Arbo, Avenida Pío 1255, Villarreal.
Auto Villarreal, tu concesionario oficial Volkswagen en Villarreal. Auto Villarreal, ven a vernos en Camí Travesa número 24 de Villarreal. Tu concesionario oficial Volkswagen.
Agricultor contra el repilo incluso con hoja mojada, Silit Flow, el fungicida de Arista.
Silit Flow,
preventivo, curativo y erradicante del repilo.
Silit Flow,
sin caída de la hoja afectada después del tratamiento.
Silit Flow,
distribuido por Agromaestra, teléfono 964 32 20 41.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking.
You've been looking for.
setmana passada ja parlàvem d'alguns dels mites referents a l'òptica optometria. Ho fèiem amb Mercedes de l'Amo, de l'Institut Valencià d'Optometria. Mercedes, molt bon dia.
Hola, bon dia, Sheila.
Ens vam quedar parlant d'alguns dels perills que pot tenir fer les compres dels productes, de les ulleres, bé siga de vista, bé siga de sol, mitjançant internet. I suponemos que lo mismo, ¿no?, esta advertencia respecto a las compras online para otros productos como son las lentes de contacto, ¿no? Que si las gafas ya, dices, te ayudan, una lente que está en contacto directo, todavía más.
Claro, es que las lentes de contacto es un tema complicadísimo, además, que hay que tener muchísimo cuidado, porque las compramos por internet, porque es muy fácil comprar en casa, no te mueves de tu casa, con una aplicación lo compras, es facilísimo, en cualquier momento del día, pero claro, no es una venta de una lente de contacto. Antes de vender una lente de contacto, el profesional hace un examen visual, ve tu salud ocular, ve tu córnea. Hay unas pruebas de lentes de contacto, hay una adaptación que llamamos, ¿no? Hay que ver qué tipo de lentilla. Tú puedes usar, por ejemplo, el número 7, yo también, ¿no, Sheila? De zapato. Pero a lo mejor, como yo tengo el pie estrechito y gordito, pues a lo mejor el 7 a mí no me viene bien. Me viene bien el 6. En cambio, yo pienso que el 7 me va a venir bien. Van a surgir los problemas. Pueden surgir problemas de conjuntivitis, pueden surgir problemas en córnea, de erosiones, de úlceras. Y luego nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Entonces, pues siempre intentar siempre acudir a la profesional que te asesore, que te evalúe, que te mida, que te haga el examen. Y luego ya como consumidor ya tomamos la decisión posterior de realizar la compra donde mejor nos venga. Pero siempre, inicialmente, hay que acudir siempre al profesional, que es el que te va a asesorar correctamente.
Y luego las lentes se pueden usar todo el día, desgasta demasiado el ojo, más o menos ¿cuánto tiempo nos sería recomendable llevar una lente de contacto?
Hay que descansar. Lentes de contacto encontramos muchísimas en el mercado, están las de uso diario, de uso semanal, quincenal, mensual, anual. Yo siempre digo que, bueno, una lente de contacto es un cuerpo extraño, hay que descansar. Eso de ponértelas por la mañana, te las quitas por la noche, está muy bien, es muy cómodo, ¿vale? Pero el ojo necesita oxigenarse, oxígeno, nunca más de 6 o 8 horas seguidas, siempre seguir las recomendaciones del profesional que, como he dicho antes, te las ha adaptado, no te las ha vendido. Antes de vendértelas, te las ha adaptado y te ha estudiado a ti como paciente y como cliente. Entonces hay que descansar, seguir las recomendaciones, muchísima higiene, los portalentes que se venden en los líquidos de lentillas, no se dan por regalo por darlos, ¿no? Es el primer foco de infección, hay que cambiarlos. Siempre que compras un líquido nuevo, cambia tu portalentes. Todas esas cositas ahí son muy importantes.
De ahí la importancia de contar con un profesional que asesore y también saber, por ejemplo, algunas dolencias, ¿no?, del ojo, como la miopía que comentabas antes. ¿Se cura, no se cura, ¿no?, con el tema de las lentillas? ¿Se puede hacer algún tipo de terapia, rehabilitación para acabar? No sabemos si miopía o también algún otro, ¿no?, como hipermetropía.
Claro, mira, hay una leyenda urbana que dice que la miopía se cura, ¿verdad? Decimos, bueno, sí, bueno, con terapia o con rehabilitación quitamos la miopía, la curamos. Incluso hay lentes de contacto que te curan la miopía o que te la quitan. La miopía no se cura. La miopía, quien es miope lo es siempre. Y cada vez hay más miopes. Hay técnicas que están probadas que lo que te hacen es que frenan el aumento. Es decir, si tú cada año pierdes 1, 1.5, pues te frenan. En vez de perder 1, 1.5, puedes perder media dioptría o una dioptría, ¿vale? Son unas lentes de contacto, por ejemplo, que se ponen por la noche, que se llaman ortoca, te las pones por la noche y por el día ves sin gafas y sin lentes de contacto. Eso siempre se hace bajo un estudio previo por el óptico optometrista, unas pruebas muy específicas y muy complejas, ¿vale? Hay otras combinaciones, la combinación de esta lente de contacto de ortoca con farmacología, con medicación, que siempre es en combinación optometrista-oftalmólogo. Y luego, pues bueno, la terapia visual no quita la miopía, es decir, la terapia visual se aplica en el caso de personas que tienen sobreesfuerzos, enfoque, que tienen tendencia a acomodar demasiado, entonces trabajas eso, ¿no? Trabajas la acomodación para que no enfoquen demasiado, ¿no? Pero no, la miopía, pues bueno, está ahí siempre. Lo que hay que hacer es intentar prevenir que no avance, ¿no? Y sobre todo prevenir en los pequeños para que no aparezca.
Claro, porque comentas, ¿no? Que aumentan los casos de miopía. No sabemos si el hecho, también creo que lo comentábamos la semana pasada o hace dos, de tener estos dispositivos y exponer en exceso a los más pequeños a las pantallas, pues puede ir en detrimento, ¿no? Y que pues sean mayormente o que tengan mayor facilidad para padecer miopía.
Claro. Fíjate que siempre lo tenemos como costumbre a los pequeñines. Les damos el móvil para, pues, como se entretiene, ¿verdad? Uh-huh. Pero es un error. Es un error tremendo. Yo siempre digo a los papis que si puedes evitar hasta los 3 añitos, 4, darles un móvil, pues muchísimo mejor. Si se lo das, pues poquito tiempo. Lo justito. Uh-huh. Lo justito. Porque la visión no está desarrollada. Es decir, hasta los 3 años es normal que cada ojo vaya a su aire, como decimos, incluso que desvíen, se mueven diferente. Cada ojo es independiente, no hay visión binocular, no trabajan en conjunto. Lo que estás ahí es potenciando que un ojo se desarrolle más que otro, ¿eh? Uh-huh. Y estás haciendo además que tu zoom, como comentamos hace un par de semanas, tu cámara fotográfica, que son nuestros ojos, haciendo un símil, esté siempre trabajando en cerca. Le estás forzando, le estás sobreestimulando para que trabaje en cerca. Antes de un móvil, pues justito, como digo, pero siempre los niños pequeñitos necesitan movimiento, actividad. Toda actividad, aire libre, desde juegos manipulativos, actividades motoras, mucho movimiento. El niño tiene que moverse, porque la parte motora es los cimientos, uh-huh. El movimiento es el cimiento de luego todo el desarrollo cognitivo, emocional, intelectual de toda persona. Y tenemos que hacerlo desde chiquititos, desde que empiezan a gatear.
Así que es importante, ¿no?, que también quizá los padres nos acomodamos, con esto ya no estamos un rato tranquilos, pero bueno, que no le hacemos ningún tipo de favor al pequeño.
No, está bien, porque ellos es la era digital y son más, saben más que nosotros, uh-huh. Pero siempre hay que pensar en esa idea, ¿no? Siempre priorizar otras cosas.
También saber, ¿no?, has comentado la importancia de acudir anualmente a realizar una consulta, ¿no?, en un estudio de los ojos. Da igual al óptico-optometrista que vayas, vas al de confianza, no sé, ¿de qué puede depender, ¿no?, acudir a uno u otro?
Bueno, los ópticos optometristas, por ejemplo, como profesiones sanitarias, no nos pasa igual, por ejemplo, que la medicina, ¿no? Tú estudias medicina, por ejemplo, y luego hay una especialización, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que es, uh-huh, todo el mundo lo entienda. Sí. Nosotros no, nosotros somos actualmente graduados, ¿vale? Los compañeros que acaban ahora son graduados y luego, pues bueno, ahí nosotros no tenemos una especialización específica, aún no estamos en ese sentido. Cada profesional, más del 90% de los compañeros se dedican a la venta de producto, que combinan con otras cosas. También hacen terapia en algunos sitios, también hacen baja visión, lentes de contacto y todo. Pero más del 90% se dedican a la venta de producto. Estamos un porcentaje pequeñito que nos dedicamos a las especializaciones, ¿no?, a consultas, a parte clínica. Los exámenes visuales no son todos iguales. Es decir, un examen visual no es solamente graduar de lejos. Hay que graduar de lejos, hay que graduar de cerca. Hay que hacer un estudio completo de la persona, niño o adulto. Uh-huh. Hable o no hable. Se comunique mejor o se comunique peor. Porque ahí los que trabajamos desde la especialización en este aspecto, tenemos herramientas suficientes para dar respuesta y para sacar la información al paciente. Por tanto, siempre hay que buscar dentro de cada área de tus necesidades, pues buscarles especialistas. Nosotros, por ejemplo, no vendemos producto, como he comentado, ¿no? Pero sí que nosotros, cuando evaluamos a un paciente y hay que derivar, pues derivamos a los compañeros, porque y asesoramos al paciente. Lo que estamos haciendo aquí ahora mismo, ¿no? ¿Dónde tienes que ir? ¿Qué tienes que comprarte? ¿Cómo tienes que hacer las cosas, ¿no? Uh-huh. Y eso es fundamental dentro de nuestra profesión. Y bueno, básicamente eso. Siempre hay que buscar el profesional que dé mejor respuesta a tus necesidades.
Uh-huh. Y como comentabas, insistir, ¿no?, que aunque los más pequeños pues no sepan hablar, tenéis herramientas para detectar. Y si se detecta algún problema, que una excusa para no acudir a consulta sea, es que, ¿cómo lo van a saber si el niño o la niña no dice nada?, ¿no? Que eso no sea un motivo de excusa.
No, no es excusa. Además, hay pruebas objetivas, no subjetivas. Muchas pruebas de la optometría son subjetivas, es decir, lo que responde el paciente. Pero hay otras muchas pruebas que son objetivas, es decir, el examinador tiene herramientas, instrumentos manuales, que permite valorar objetivamente qué le pasa a la persona, en este caso al niño. Por tanto, no es excusa. No importa que un niño no hable. Es verdad que un examen visual de un pequeñito a veces no dura una hora, a veces dura más, pero hay que descansar, ¿vale? Y hay que jugar. Uh-huh. Pero hay herramientas, muchas, muchas, muchas.
Así que los padres que lo sepan, que lo tengan en cuenta. Y también lo hemos hablado, desde el IBOP realizáis pues estas terapias. Mejoran, por ejemplo, nos comentabas, ¿no?, la dislexia, los problemas de atención. Al final, ¿redunda la terapia en la mejora del aprendizaje?
A ver, la terapia visual, recreación visual, toda la parte de entrenamiento, no trabaja dislexia, no trabaja todo lo que son los problemas de trastornos de neurodesarrollo, problemas de aprendizaje. Uh-huh. ¿Vale? Nosotros trabajamos sobre el sistema visual. La dislexia no es de causa visual, ni tampoco es el TDAH, ni tampoco es un, no sé, hoy escuchas cosas a veces que, bueno, dices, ostras, ¿cómo es posible, no? Uh-huh. Pues es así. La optometría no trabaja, no mejora una dislexia, no mejora un TDAH. Nosotros mejoramos habilidades visuales. Muchas veces es verdad que niños que tienen determinados trastornos tienen también problemas visuales. Eso es lo que trabajamos. Uh-huh. Y es verdad también que antes de cualquier diagnóstico, ante cualquier dificultad en el aprendizaje o que el niño tenga algún problema académico, que con alcance currículum, hay que examinar siempre la visión por parte del optometrista, como hemos comentado otras veces, porque la visión es el primer sistema sensorial que entra en juego. Y hay que descartar, en los casos en los que haya que descartar, y hay que intervenir, uh-huh, en los casos en que exista una alteración que esté potenciando la sintomatología. Pero evidentemente nosotros trabajamos todo lo que es solamente el área visual, de habilidades visuales.
Dicho esto, no quiere decir que la terapia no sirva para absolutamente nada, ¿no? Obviamente hay casos en los que sí que es totalmente necesario un tipo de terapia o rehabilitación.
Claro, la terapia visual tiene evidencia, la terapia visual funciona, son ejercicios protocolizados siempre por el optometrista especializado en terapia visual. Y hay terapias pues que duran más o que duran menos. Pero lo más importante siempre es por qué hay que dar terapia a un niño en este caso o a un adulto en otros. Uh-huh. ¿Es necesario dar terapia? No es necesario dar terapia. Y para ello hay que buscar la causa de por qué un niño tiene un problema de aprendizaje. Y la forma de encontrar la causa es el trabajo interdisciplinar en colaboración con otros profesionales. ¿Eso en qué deriva? En deriva en que el tratamiento se acorta mucho en el plazo. No estás un año con una persona. Uh-huh. Es decir, cuando tú acotas, cuando tú quitas como capas de una cebolla, sabes qué le pasa al niño, pues perfectamente un tratamiento pues te puede durar poquito tiempo, de 2-3 meses a 6 meses. ¿Eh? Uh-huh. No tiene por qué durar 1 año, 2 años. Pero evidentemente la terapia visual, desde la evidencia y con el respaldo y con lo que la ciencia nos aporta, pues da muchísimas respuestas.
Uh-huh. Y también incidir en este aspecto, ¿no?, que quizá la gente tiene miedo a la duración del tratamiento, de la terapia y al coste. Bueno, si se acota, como bien comentas, o se parcela bien, es bastante más rápido, ¿no? De ahí de la importancia de la interdisciplinaridad.
Claro, eso es lo más importante. Ningún profesional, y eso los que trabajamos con niños lo sabemos, tenemos la varita mágica para ningún niño, porque cada niño somos distinto, cada persona somos distintas y hay muchas variables, desde el niño propiamente en sí, el entorno, la escuela, la familia, hay muchísimas variables que hay que tener en cuenta. El tiempo lo acotas si tú vas al por qué tiene el niño un problema. Uh-huh. La forma es trabajar de forma interdisciplinar, evaluaciones en colaboración con otros profesionales, como en nuestro caso, lo cual es verdad que al principio el diagnóstico pues tarda más, pero luego te evitas muchos problemas que pacientes o familias que van a muchísimas terapias, que están año y medio con tratamientos, con terapia, y han trabajado ciertas áreas cognitivas que luego pues no han tenido, ¿no?, beneficio y resultado, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, trabajamos pues en ese sentido, intentamos ser honestos y el camino es más el más difícil, es verdad, es el más difícil, pero bueno, es como consideramos que hay que realizarlo por bien de nuestros pacientes. Intentamos buscar la causa de los problemas. Uh-huh. A partir de ahí, pues damos terapia. Trabajamos con compañías aseguradoras, facilitamos el pago a los, uh-huh, pacientes. Siempre asesoramos sobre qué tipo de ayudas hay a nivel estatal, autonómico incluso, para, uh-huh, que las familias se beneficien, porque son niños que tienen muchas teclas, como digo yo. No solamente necesitan rehabilitación visual, para logopeda, clases particulares, refuerzo. Entonces, es un coste económico para las familias muy pesado. Uh-huh. Por tanto, las terapias no son caras, hay que informarse y, sobre todo, lo más importante es que siempre hay que buscar la mejor respuesta, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer.
Pues esperemos que se pueda ayudar y sí que te pediríamos ya por último, Mercedes, pues una especie de resumen, ¿no?, de las cuatro ideas principales sobre estos mitos que también nos afectan a vosotros como ópticos optometristas.
Bueno, ideas, resumen, pues muy sencillo. Siempre dejarse asesorar primero por el óptico optometrista cuando tú te vas a comprar un producto sanitario, como es una gafa de sol, perdón, una gafa de graduado o una lente de contacto. Asesorarte también cuando tú te vas a comprar un producto de protección, como es una gafa de sol, siempre asesorarte por tu óptico optometrista y sobre todo poner en valor que somos sanitarios, que además vendemos producto. ¿Eh? Y que formamos una pieza fundamental en la salud visual de toda la población.
Pues un resumen bien sintetizado. Y sí que ya por último, Mercedes, la gente que tenga alguna duda, que quiera consultaros, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cuáles son las vías de contacto?
Mira, pues vías de contacto tenemos varias, ¿no? Como he dicho muchas veces, estamos en la Plaza de Alguer. Los teléfonos, el 964-05-2016, 679-06-5505. Y estamos muy activos en redes sociales. A través de nuestra página web, ibop.eu, ¿vale? Tiene nuestra página web, nos van a conocer, está enlazado a todas nuestras redes sociales, desde Twitter, Facebook. Tenemos también un canal de YouTube donde explicamos muchísimas estas cosas, ¿eh? Muchos tutoriales, Instagram, es decir, estamos totalmente accesibles y pueden buscar información, incluso podemos, en la página web tenemos una sección de consulta, de asesoramiento, o sea, estamos totalmente abiertos a cualquier información que los radioyentes necesiten.
Pues esperemos que podáis ayudar, sea por la vía que sea. Mercedes, muchísimas gracias y hablamos pronto, un placer.
Gracias, igualmente.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
Villarreal, el primer gol es nuestro.
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios. ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
Assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Durant les darreres setmanes estem parlant de la mobilització del sector citrícola i de molta gent que vol donar el seu recolzament als agricultors, no, en aquesta dura campanya, i suposem que també servirà d'ajuda d'aquesta espenta un congrés que arriba a la seva 14a edició, el Congrés de Citricultura de la Plana, organitzat pel Consistori de Nules, i per tal de conèixer què s'ha preparat per a aquesta edició i a la 14, tenim a l'altra banda del fil telefònic el regidor d'Agricultura de Nules, César Estanyol. César, molt bon dia. Com veiem, César Estanyol, molt bon dia, regidor d'Agricultura de Nules.
Bon dia.
Doncs estem parlant d'un congrés de citricultura que suposem, si ja de normal pot ser important enguany tenint en compte la situació del sector, les mobilitzacions que durant les últimes setmanes hem vist, encara més important.
Bueno, el sector té problemes greus. De fet, pues, com solem dir, està en la UBI per problemes ajenos un poc a la producció i al funcionament normal de la citricultura valenciana, que és potenta i té molt de vigor, però, clar, aquestes entrades de productes externs, encara que algú vulgui negar-ho, pues està fent molt de mal, sobretot per la diferència de condicions en les que treballen en relació a la nostra, a lo que se'ns exigeix a nosaltres. Però el sector té que, independentment d'això, mirar també les coses que podem fer per millorar la nostra promoció i la nostra imatge del nostre producte. I, efectivament, el Congrés de Citricultura de la Plana, que tindrà lloc demà divendres en Nules, pues va dirigit un poc a això, en veure com podem, des d'ací, des de la nostra plana, des del nostre producte, en aquest cas, des de la nostra Clement Nules, com podem diferenciar aquest producte del reste de productes per a que el consumidor puga apreciar les bondats que tenim des de tots els punts de vista, per supost des del punt de vista de la salubritat, del medi ambient, però també des de la qualitat i, per supost, també del preu. I per a que puga veure que, efectivament, és preferible comprar el nostre producte a comprar altres productes. I això ho tenim que fer des de dins del sector i una forma és la figura de qualitat que estem plantejant.
Una figura de qualitat que també és una reivindicació que no arriba de nou, no? És una lluita que també el sector i la gent que està implicada la porta almenys plantejant fa molt de temps.
Efectivament, i la veritat és que hi ha una diferència i és que anem tot el sector unit. Així en el Congrés de Citricultura de la Plana ens veurem tota la plataforma per la dignitat del llaurador, que al final no és més que els distints agents que conformen el sector citrícola. Estaran les cooperatives agràries de servei, estaran les cooperatives d'exportació, estaran els comerços, estaran el sindicat de regs, estarà l'associació de pous, estaran els propis llauradors, estan inclús els municipis recolzant-lo. Al final és tota la plana citrícola, a més de la societat civil, els que plantegem aquesta figura de qualitat en aquest cas. I bueno, al final, també amb el recolzament de la conselleria, i buscarem les possibilitats i les solucions per a que sigui esta vegada una realitat que, efectivament, tots pensem que hauria d'haver sigut antes, però al final estem en el moment que estem i si és ara l'hora de posar-la en marxa, doncs benvinguda siga.
Així que més optimistes que altres anys, no?, per a que es pugui assolir aquest tipus de denominació d'origen, no?, com poden tindre altres productes així a les terres castellonenques, com són les carxofes,
sí,
de Benicarló.
Efectivament, jo sol parlar més de figura de qualitat que de denominació d'origen. Nosaltres el plantejament que estem fent és de denominació d'origen perquè pensem que la diferenciació que tenim la nostra Clement Nules en la nostra zona sí que permetix la figura de denominació d'origen, però buscarem fórmules per a que això a la major brevetat possible puga ser una realitat. I si la denominació d'origen, potser estem parlant d'una figura a llarg plaç, pues, treballarem en aquesta figura, però en la pràctica ho posarem en marxa buscant la fórmula legal que ens ho permetisca.
I amb aquest leitmotiv, no?, amb aquesta temàtica, es desenvolupen tot un seguit de conferències i ponències en les que s'aborda aquesta matèria des de diferents àmbits, no? Suposem la importància de que els assistents puguen veure que es pot fer realitat i per això implicarà a diferents perfils en les ponències.
Sí, perquè la gent veja que el sistema se pot fer realitat i perquè veja la realitat d'una figura de qualitat. Al final, una etiqueta no te dona més preu en els mercats. Al final, lo que l'aposta en valor que tenim que fer de cara al consumidor per a que siga el consumidor el que demande el nostre producte comporta molts aspectes distints. Efectivament, en este congrés estem parlant del punt de vista del consumidor, des del punt de vista de la salut, des del punt de vista de la gastronomia, des del punt de vista de l'emprendedurisme, des de l'estratègia empresarial que s'ha de fer, des de la legalitat i les condicions que té de complir el llaurador, o sigui, tot el que comporta aquesta figura de qualitat per a que siga una realitat i que no siga, pues, un globo sonda que no servisca en el futur per res. No, perquè sigui una realitat a curt plaç i pot ser.
Sí que suposem, també ens havia comentat abans, estarà present tot aquell integrant de la plataforma i també s'haurà fet difusió, tot i que ja amb 14 edicions a les esquenes o 13, ja que està la 14, la gent ja sabrà, no?, que s'organitza i s'esperarà una bona afluència.
Sí, la veritat és que tenim un aforo limitat, queden ja molt poques places per a cobrir-lo i bueno, jo sí que han posat fora inclús unes zones per a que se puga seguir per televisió si algú s'inscriu fora de plaç, però que en principi sí, l'afluència està garantitzada perquè, a més, l'interès és majoritari per veure, perquè al final també necessitem un poquet de mirar de cara al futur per veure a on arribem i com podem eixir d'aquesta situació tan crítica que tenim.
I per això, no, la importància d'aquestes jornades, de moltes altres activitats, també des de la plataforma, no sabem, ja ho hem parlat en les anteriors setmanes, d'aquestes manifestacions, alguna altra a la vista o en alguna altra acció per a defensar encara més al citricultor?
Sí, es vàrem reunir ja la plataforma per la dignitat de llaurador la setmana passada i vàrem acordar llançar noves manifestacions, esta vegada més contundents, perquè recorde que l'última vegada vam acabar ja 68 municipis que vàrem eixir al carrer. Avui dia ja som 73, va sumant-se municipis cada vegada, inclús ara s'estan sumant de la zona d'Andalusia. L'arc és tremendo, el descontent i el desastre és generalitzat. I esta vegada el que anem a fer són manifestacions multitudinàries en cada una de les comarques. Se va elegir una població en cada comarca. En concret, pues, així, en la comarca de la Plana se faran en Nules i en aquestes manifestacions acudirà tota la comarca, que sí que seran multitudinàries, pues, voldrem mostrar el dia 25 de febrer a les 7:30 aquest malestar que realment està sofrint el sector citrícola i que entenem que els responsables polítics tenen que posar-se del nostre costat i que no poden fer oïts sordos a aquestes demandes.
Clar, perquè això justament li anava a comentar, no? La gent es pot mobilitzar, però si el de dalt, no? Que al final decidís no ho escolta o dona llargues, de poc servís, no? Però la qüestió és continuar per a que no facin aquests oïts sords.
Sí, jo entenc que hi ha molts interessos de molts tipus. Nosaltres no entenem d'interessos que no siguin la citricultura i anem a plasmar el malestar i la mala gestió que s'està fent des de les administracions. I bueno, si no canvien, pues, per això estan les eleccions, per a que cada un lliurement puga decidir en el seu vot, però jo pense que sí que canviaran, perquè al final la realitat es té que vindre damunt i els números a lo millor són molt gelats i se poden camuflar de moltes formes, però la realitat és la que estem sofrint així en el Camp Valencià i com s'està veient inclús en la zona de Tarragona que ja s'han adherit municipis i ara en la zona d'Andalusia, com per a que no poder tancar els ulls a aquesta realitat.
Doncs esperem, no?, que arribi aquest missatge i César, sí que ja per últim, tornant a aquest congrés de citricultura, què li agradaria, no?, com li agradaria tancar aquest congrés? Amb quin repte ha assolit o amb quin plantejament ha assolit?
Pues bueno, nosaltres des de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador hem confeccionat uns estatuts que se van a firmar ara per tots els components de la plataforma per a la creació d'esta figura de qualitat, de posar en valor el nostre producte i a partir d'ahir anem a començar a tot el que se desenvoluparà en este congrés a formar-lo. El repte és el arribar a acords, pues, en tots els implicats, en la conselleria, en la IGP Citris Valencians, de forma que tots junts puguem esta vegada aconseguir el que realment tots volem, i és que la citricultura vagi avant, que el llaurador tinga il·lusió un any més per plantar les seues terres, que el llaurador recibisca al mínim el cost de com a mínim el cost de lo que li costa produir i aquest fruit tan excel·lent que tenim i que puga reinvertir un any més i un any més en aconseguir aquesta qualitat que estem donant al consumidor final. El nostre objectiu és que el llaurador seguisca produint aquest producte tan sabrós i de tanta qualitat que s'ha fet i el cost que s'ha fet, que està fent-ho molt econòmic, som molt competitius, efectivament som líders mundials, però algo falla en el sistema i això és el que tenim que intentar compensar.
I no veure aquestes imatges, no?, amb aquests tarongers, amb el fruit en terra, no?, que sap molt mal, no?, per a la gent d'aquesta zona veure aquest tipus d'imatges.
Clar, a veure si aconseguim que sigui l'últim any que veiem aquestes imatges, a veure si aconseguim que d'ara en avant n'hi hagi menys finques abandonades, que la gent tingui il·lusió per cultivar, i això creem tots des del sector que pot ser, per això estem lluitant i seguirem lluitant a pesar de que hi ha gent que no vulgui obrir els ulls a aquesta realitat i seguirem per aconseguir que la nostra comunitat seguisca en aquest man verd que ens dona tant de benestar i tanta alegria des del punt de vista econòmic i que volem que seguisca sent així.
Doncs ens quedem amb aquestes paraules, no? Esperem que així siga, que aquest congrés servisca per a mostrar el múscul que encara li queda a la citricultura. César Estanyol, com sempre, moltes gràcies per atendre la nostra cridada i que siga tot un èxit aquest congrés de citricultura de la Plana.
Gràcies a vosaltres, vos esperem.